De dimarts a divendres, després de l'informatiu local i comarcal, 30 minuts en clau de municipi a Olèrdola Actualitat. Parlem amb els protagonistes del dia a dia al municipi. I els dimecres, entrevista en profunditat a un regidor de l'Ajuntament d'Olèrdola. De dimarts a divendres, a 2:15 del migdia, 8:45 del vespre i 12:15 de la matinada, Olèrdola Actualitat, amb Raimon de Cara.
Estrenes amb Joan Soler. Llistes d'èxits, notícies musicals, novetats, les cançons que seran èxit. Estigues a l'última amb música. Estrenes.
Estrenes a Canal 20 Ràdio tots els dissabtes i diumenges d'11 a 12 al matí.
012. La Generalitat al teu costat. El Consorci per la Normalització Lingüística i el Parla.cat ofereixen cursos per adults, ja sigui presencials, semipresencials o per internet. Millorar els coneixements de català és bàsic per les nostres relacions, tant personals com professionals.
Tinc els cursos de català per poder millorar la meva feina.
Tinguis el nivell que tinguis, millora el teu català. Entra a Parla.cat. 012. La Generalitat al teu costat.
Cocodril Club.
Si t'agrada la bona música dels anys 60, 70 i 80, escolta Canal 20 Ràdio les nits de dissabtes i diumenges. És el temps del Cocodril Club, tot un clàssic de la ràdio, amb les llegendes, les cançons que s'han convertit en autèntics himnes. Recorda, els dissabtes i diumenges a nit, a Canal 20 Ràdio 107.0 FM.
Cocodril Club, el programa revival de l'Albert Malla.
Hasta luego, cocodril. No pasaste de caimán. Hasta luego, cocodrilo.
T'agrada la música? T'agrada estar informat? T'agrada el misteri? Temps ombrívol. Els dilluns, d'11 a 12 de la nit, Temps ombrívol, només a Canal 20.
Temps ombrívol, programa produït i presentat per Dani Castillo. Tots els dilluns, de 11 a 12 de la nit, i amb reposició el cap de setmana, dissabte i diumenge, de 6 a 7 de la tarda. Temps ombrívol, a Canal 20 Ràdio.
Penedès en xarxa, el magazín de les comarques de l'Alt i el Baix Penedès.
Cada dia de dilluns a divendres, de 9 del matí a 12 del migdia, a la teva ràdio.
Passen 7 minuts de les 10 del matí i avui, com us anunciàvem fa una estoneta, tenim doble sessió esportiva, però l'actualitat mana. I fa qüestió de mitja hora s'ha conegut ja la sentència del judici. El procés, una sentència que condemna el govern de l'1 d'octubre, la presidenta del Parlament i els presidents d'Òmnium i l'ANC a penes d'entre 13 i 9 anys de presó pels delictes de sedició i malversació. Comencem a recollir opinions, valoracions des del territori, des del Penedès, i anem fins als estudis de Ràdio Sant Sadurní. Eli Jiménez, bon dia.
Molt bon dia de nou, Sílvia. Doncs, com bé dius, recollim aquestes primeres reaccions del territori a aquest judici del procés, aquesta sentència que hem conegut fa poquets minuts, que, com bé deies, van dels 13 anys per Junqueras fins als 9 pels Jordis. El primer que ens acompanya, el que ens acompanya a l'altra banda del fil telefònic ara mateix, és el Carles Torner, de, membre de l'ANC de Sant Sadurní. Carles, molt bon dia, què tal, com estem?
Bon dia, home, estem massa bé, no estem, la veritat sigui dit, bastant emprenyats parlant-ho clar, perquè això és una vergonya.
Durant els darrers mesos, durant les darreres setmanes, sobretot durant els darrers dies, hem pogut saber algunes coses, s'han anat desvetllant algunes incògnites, i avui ja fa escassos minuts hem sabut aquesta sentència, aquests 100 anys pel govern entre tots ells. No sé, des de l'ANC de Sant Sadurní, quina és la reacció?
Home, una indignació total, perquè s'han donat la volta a les sentències i a la presó com han volgut, han donat la volta a les lleis com els han donat la gana, han fet totes les barrabassades que han pogut i més per arribar a aquest punt. Això no té sentit, però Espanya és així.
Carles, aquest matí, quan començàvem aquest magazín, ja preveiem algunes mobilitzacions, entre elles aquesta mobilització que anirà de dimecres a divendres, que anirà des de diferents punts de Catalunya, aquestes marxes per la llibertat. A banda d'aquesta, a hores d'ara, sabem alguna més?
Home, en aquest moment, doncs, no sé, estem esperant a veure que es digui alguna cosa i suposo que no ens podem quedar, veritablement. Vull dir, si el poble amb aquestes alçades es queda quiet, és que potser sí que ens mereixem tots plegats una miqueta això.
Ahir, de fet, durant el matí, migdia, tarda, ja es van veure algunes mobilitzacions a l'estació de Sants i després en aquesta mobilització que també va anar per plaça Espanya. Suposo que allò era una miqueta, no l'inici, perquè ja fa mesos que està present, però sí que una miqueta, un punt, i suposo que durant les properes hores i durant els propers dies això anirà creixent, no?
Suposo que sí, és la lògica. Vull dir, ara no té cap sentit, vull dir, quedar-se aquí a casa quan vull dir, els dirigents nostres, vull dir, estan empresonats d'aquesta manera tan barroera.
No sé si, Carles, si us heu reunit, si encara no heu tingut temps, si heu pogut parlar també amb els companys de, no només d'Òmnium, de l'ANC, sinó també amb els companys d'Òmnium Penedès.
No, encara no hem pogut, vull dir, suposo que avui, aquesta tarda o així, haurem de començar-ho a parlar tot això i així.
Doncs, Carles, si et sembla, ho deixem aquí amb aquestes primeres reaccions i, en qualsevol cas, continuem estant en contacte per saber què és el que passa durant les properes hores, no només aquí territori penedesenc, sinó a tota Catalunya, amb aquestes mobilitzacions que es tindran tan presents i a les quals formarem part i les cobrirem. Moltíssimes gràcies.
Molt bé, moltes gràcies a vosaltres.
Anirem recollint valoracions, impressions des del Penedès, des de les entitats de casa, i anirem seguint una mica la pauta dels dilluns, tot i que avui és un dilluns molt diferent, dilluns en què s'ha conegut aquesta sentència al judici de l'1 d'octubre. Anem pels marcadors esportius, no, Eli, ara?
Efectivament, Sílvia, repassem ara aquests marcadors esportius i després de parlar amb el Carles, després de l'entrevista que hem fet en el bloc anterior amb l'Ivan Castillo, aquest sotscampió d'Europa de Jiu-Jitsu, enganxem aquests marcadors, comencem, com ve sent habitual, amb l'hoquei patins, justament amb l'hoquei Lliga, que pels equips penedesencs va arrencar dissabte amb el Noia, l'Olímpic de l'Ateneu, que va resoldre amb molt bona nota la visita del nouvingut Taradell, es va completar un notable partit tant en defensa com en atac. Doncs bé, els sadurninencs molt superiors sobre el paper i amb l'obligació de guanyar després d'encaixar dues derrotes consecutives van imposar el ritme del partit des del primer minut. Els de l'Osona, molt voluntariosos i ordenats en defensa, van saber contrarrestar el joc dels locals fins al minut 15, que va ser quan el Noia va obrir la llauna amb una canonada de Sergi Aragonès. Dos minuts més tard va ser Xavi Costa el que va posar el segon i abans del rival del descans seria Sergi Llorca el que convertiria una falta directa. La situació encara va empitjorar pel Taradell a l'inici de la represa i és que en la primera jugada del segon temps Jordi Ferrer aprofitava la passivitat del rival per situar el 4-0 i liquidar així pràcticament el duel. L'ex del Vendrell esdevindria el gran protagonista del segon temps amb un hat-trick i és que el Noia va accentuar la seva superioritat mentre els osonencs van veure's aclaparats per la intensitat de joc i també van inquietar en comptades ocasions la porteria local. El Tarradell aconseguiria el gol de l'honor en un contracop quan el Noia ja dominava el partit a plaer i va relaxar bastant el treball defensiu i també les cobertures. Pere Barrias reconeixia l'obligació que es marcaven de sumar els 3 punts davant un Tarradell que durant els primers minuts va posar-los en dificultats per cercar la porteria. Amb aquest gran balanç golejador, el Noia deixa enrere la seva manca d'efectivitat durant les primeres 3 jornades i ho fa justament en aquesta setmana prèvia a la fase de grups de la Lliga Europea, que com dèiem serà aquest mateix dissabte quan el Noia s'enfrontarà al Biasca en Lliga Europea. Doncs bé, dissabte, després del partit, el company Sergi Fernández va poder parlar amb l'entrenador del Noia, amb el Pere Barrias, i ara tot seguit escoltem el que li va explicar.
Pere, avui gairebé una victòria d'aquestes que diuen obligades, veniu de dues derrotes, avui la visita d'un nou vingut, però ha calgut treballar molt a l'inici per trencar el 0-0 perquè el Taradell ha demostrat, sobretot al principi, que defensivament podia posar el partit complicat, no?
Bueno, penso que d'entrada la majoria d'equips que acaben de pujar a categoria, fins que no agafen una mica el ritme de competició a l'hoquei lliga, és quan són més vulnerables probablement. Al final hi ha molta diferència a nivell de ritme, però és un equip que presentava exjugadors d'hoquei lliga, per tant el talent el tenien. També és cert que en el principi el rival sempre és quan està més fresc, també és quan costa fer més mal, i la intenció nostra era forçar-los molt de desgast, per això hem pujat molt la línia defensiva, per mirar que obligar-los a defensar molta estona, que haguessin de jugar estressats, amb l'objectiu bàsicament de que es anessin desgastant, i amb el desgast llavors nosaltres crec que ens haguéssim sentit molt més forts com així ha sigut. La clau evidentment era avançar-se en el marcador també, és un equip que si ens hagués avançat per l'obligatorietat d'aconseguir la victòria, doncs segurament ens hagués portat a certa angoixa, però crec que l'equip ha estat molt bé des del començament. L'únic que he exigit una mica després del temps mort, portàvem 8 o 9 minuts de partit, el que els he demanat no és que no estiguéssim treballant bé, que crec que ho estàvem fent molt bé a nivell tàctic, a nivell de concentració, sinó una mica més de punys, d'intensitat, quan desbordàvem aconseguir buscar una mica més de porteria perquè ells realment tinguessin la sensació de patir. I a través d'això, quan un equip no està acostumat a això i vol arribar a moltes ajudes, es generen molts desajustos, que és quan hem sabut aprofitar.
Pere, imagino que estàs content amb el bagatge tant ofensiu com defensiu. En defensa, un treball molt, molt seriós i pràcticament l'anècdota del gol a les acabades del partit. I ofensivament, després de 3 partits on segurament havia faltat una mica de punteria o d'encert, que fins i tot hagués pogut suposar punts, doncs avui l'equip ofensivament també ha demostrat potencial, no?
Jo crec que som un equip que tenim gol, ja ho vam demostrar l'any passat, quedant quarts màxim golejadors, em sembla, tenim jugadors amb gol, és qüestió de temps que et facin gols, el que sí depèn molt de nosaltres és no encaixar-ne, i en aquest sentit hem d'estar molt atents, molt seriosos, avui ho hem estat, el dia Lloret ho vam estar, crec que el dia Liceu també, excepte els últims 10 minuts que es va obrir un partit completament diferent, i ells no ho van saber aprofitar perquè crec que anàvem, els últims 8 minuts ja anàvem 2-5, però aquells minuts no vam estar bé, i crec que el dia de Girona també vam estar bé, crec que el Girona va ser molt, molt efectiu, i nosaltres no vam decidir la diferència de Girona, la diferència entre sumar o no sumar va ser la punteria d'un equip i de l'altre, però en aquest sentit, en la punteria ofensiva estic molt tranquil perquè hi ha talent i l'equip té gol, penso que tenim... Controlem molt bé totes les facetes del joc, en remat interior, en xut de llarga distància també, en xut de curta distància, en desequilibri 1 contra 1, per tant, estic molt tranquil.
Pere, passem pàgina, la setmana que ve comença la Lliga Europea, la fase de grups. Abans et deia que el partit d'avui era quasi com un... era obligatori, no? S'havia de guanyar sí o sí aquest primer partit perquè comença la competició, perquè el rival... en principi hauria de ser el més assequible del grup, jugueu a casa, s'ha de començar, tothom vol, no?, que es comenci guanyant.
L'única realitat és que hem de sumar els 3 punts. Si volem classificar-nos als quarts, si volem competir fins a l'últim moment per la primera plaça, que crec que hem de ser un equip ambiciós i lluitar-ho, després veurem on ens posa la lligueta, però com a equip hem de ser ambiciosos i no renunciar a lluitar a la primera plaça amb el Porto. Passa per sumar els 3 punts del Biasca a casa, però només els 3 punts del Biasca a casa. És una realitat, no m'agradaria que hem de sumar els 6 punts amb el Biasca. L'equip que perdi punts amb el Biasca, com l'any passat, si algun moment hagués perdut amb el Montré, se li complicava molt la classificació. Aquesta és la realitat. Nosaltres contem que hem de sumar 6 punts del Biasca, sumar 6 punts més aquí a casa amb Monza i Porto, i anar a Monza, que és una pista molt, molt complicada, molt inestable per nosaltres. L'any passat se'ns va atragantar, però és una pista complicada, i igual que la de Porto, a mirar si podem sumar. I aquí és on estarà la clau, si som capaços de sumar a fora amb aquestes pistes de lluitar fins al final per la primera plaça. Però amb el Biasca no hi ha cap altra opció que guanyar. Si volem aspirar a la primera plaça, si cerca una derrota no condiciona, però no és definitiva. El que té la Lliga Europea és que et permet punxades, com ens va passar l'any passat, i poder-te refer i classificar-te.
I del Noia saltem ara al Calafell, que dissabte s'enfrontava al líder de la competició, el Deportivo Liceo. David Canto, molt bon dia, i expliques més d'un dels partits més destacats de la jornada.
Bon dia, Eli. Doncs, com deies, el Club Patí Calafell s'enfrontava al líder, el Deportivo Liceo, davant el qual va perdre per 1-2 gols. Els locals van obligar els calafellencs a estar molt actius en defensa des del primer moment. Després de dues boles al travesser, els visitants van veure porteria, va ser el minut 14, quan una internada des de la dreta de Facundo Bridge la va acabar enviant al fons de la xarxa Marc Grau. Un marcador que es va mantenir amb aquest 0-1 fins a l'última acció de la primera meitat, en què va arribar el segon gol del Liceu amb un potent xut de Torres des de mitja pista que va desviar lleugerament Bruno Di Benedetto. A la represa, el Deportivo Liceo no va poder eixamplar la diferència i això va beneficiar el Club Patí Calafell. Els verdiblancs van disposar d'una directa a 9 minuts per al final després de les 10 acumulatives dels visitants i també d'una blava a Torner. També havia donat l'opció instants abans als verds. Cap de les dues, però, va servir per moure el marcador. El que sí que va acabar pujant a l'electrònic va ser l'1-2 de Torner, després que finalment l'àrbitre considerés que la bola, que s'havia estavellat al travesser, havia travessat la línia. Els calafellencs, doncs, que no van poder aconseguir l'empat durant els últims 5 minuts davant el líder. Aquest resultat deixa els verdiblancs amb 4 punts en 4 jornades. La propera cita serà dimarts 22 d'octubre a les 9 del vespre a la pista del Girona Club Hoquei.
Moltíssimes gràcies, David, i amb el Calafell tanquem aquesta plana de l'Hockey Lliga, però obrim ara la de l'Hockey Lliga Plata, que recordem arrenca ja aquest cap de setmana. Per saber-ne més, anem fins a Ràdio Vilafranca. Tito Boada, molt bon dia.
Hola, molt bon dia. Després de mesos, de setmanes, de dies, doncs l'Hockey Plata Nord, especifiquem, Hockey Plata Nord, el Digitècnic Vilafranca juga dissabte a les 6 de la tarda a Galícia, a la pista de Liceu B, que és tot una incògnita. Hi ha jugadors que van ballant de l'equip A a l'equip B aquesta setmana, però com que Liceu juga Lliga Europea a Portugal, sembla que aquests dos jugadors no milloraran a Liceu B. Partit que serà ofert en directe per Ràdio Vilafranca des de Galícia, no a Riazor, perquè el B juga en un altre pavelló, i tothom pensant en començar amb bon peu, sobretot el tècnic Sergi Ponset, de sumar els 3 primers punts de la temporada.
Tito, i ara sí, posem aquest punt i final a l'Hockey Patins amb el que ens explicaves del Vilafranca, d'aquest inici de l'Hockey Lliga Sud. Com dèiem, el Vendrell estarà a l'Hockey Lliga Plata Nord. I obrim ara, si et sembla, la finestra futbolística per parlar del Vilafranca, de com li ha anat la jornada.
No ens emboliquem, eh? El Vilafranca és el nord i el Vendrell és el sud, que és més cap avall, cap a la costa.
Al revés.
Sí, però no passa res. Bé, doncs el Vilafranca de futbol jugava a Peralada, a la comarca de l'Empordà. El futbol, per molt que dominis, que és el que va fer el Vilafranca, pràcticament va tenir una possessió alarmant. El Peralada es va mantenir darrere defensivament, donàvem ja per bo l'empat, rebutjava la pilota en pilotes llargues. Una d'aquestes va arribar a la cantonada que treu el Peralada, i com sempre passa, gol al minut 95. Derrota. En aquesta ocasió hauríem de parlar d'una derrota no merescuda, com a mínim el Degà Penedesenc es va mereixer més per voluntat, per domini, que no pas per ocasions de gol, com a mínim l'empat. Però el futbol és així. Diumenge un altre equip gironí, el Figueres, visitarà el Municipal.
Moltíssimes gràcies, Tito. I per tancar els esports, ens desplacem ara i, com sempre, fins als estudis de Canal 20, on ja ens espera l'Armand Beneito. Armand, molt bon dia. Si et sembla, completem aquesta plana futbolística.
Bon dia, Eli. Doncs sí, la completem i ho comencem amb la segona catalana, grup tercer, on la Fundació va caure davant del líder, líder imbatut de la categoria. De fet, ha guanyat tots els partits el Sant Andreu de la Barca, els 6 que ha jugat. Derrota, doncs, de l'equip de Parchetjarà per 1-3. Una Fundació que situarà en llocs de descens. És 16è a la classificació amb 4 punts. El proper cap de setmana visitarà el camp del Valldoreix, el tercer classificat. Passem a la tercera catalana, el grup 12è, on el derbi entre l'Almúnia i el Riudebitlles se'l va emportar l'equip de l'Almúnia i així aconsegueix els primers punts de la temporada. L'Almúnia 4, Riudebitlles 3. Les Cabanyes perdia el camp de la Penya Jove de les Roquetes per 1-0. El Moja queia al camp del Piera per 2-1 i la Granada i l'Atlètic Vilanova repartien els punts, empat a 3, al camp de la Granada. A la classificació, el Moja és 5è amb 12 punts, la Granada 8è amb 9, també 9 punts, i 9è les Cabanyes, el Riudebitlles és 16è amb 4 punts i l'Almúnia continua sent el cuer, tot i haver sumat els 3 primers punts de la temporada. El proper cap de setmana tindrem derbi el dissabte a les Cabanyes, entre les Cabanyes i la Granada. També dissabte l'Almúnia es desplaçarà al camp del líder, l'Òdena, i el Moja al camp del Sitges B. El Riudebitlles jugarà diumenge, rebent la visita del Carme. Passem al grup del Baix Penedès, grup tercer de la tercera catalana, amb la victòria de la Juntub Bisbalenca davant del Sant Jaume els diumenges amb el derbi de la jornada. Guanyaven per 2-1 els locals. La resta de partits, Llorenç 1, Valls Atlètic 5, Calafell 7, La Riera 1, L'Arbós 3, Torreforta 1, Racing Club Bonavista 4, Vendrell 6 i Camp Clar Atlètic 0, Segur 2. El Segur és segon amb 14 punts. Tercer, la Joventut Bisbalenca amb 13 i també 13 punts pel Llorenç, que és quart. És 6è el Calafell amb 11, amb 10. 8è l'Arbós, el Vendrell 12è amb 7 i tanca el Sant Jaume dels Domenys amb 3 punts. El proper cap de setmana que es viuran dos derbis del Baix Penedès. El Sant Jaume dels Domenys Llorenç, diumenge al migdia, i el Segur Calafell diumenge a la tarda. La Joventut Bisbalenca dissabte visitarà Altafulla, el Vendrell rebrà el Morell també dissabte i també dissabte l'Arbós al Alcover. Passem al grup desè de la quarta catalana. Aquests són, van ser els marcadors d'aquesta jornada número 7. Martinenca 1, Sant Pere Molanta 2, Hortonenc 3, Sant Pau d'Ordal 1, Mediona 1, Base Espirall, Les Clotes 3, Pla 2, Sant Cugat 3, Can Cartró 2, Gelida 1, Avinyonet 1, Quintinenc 3, Ribes B 2, Cubelles B 2 i Sant Sadurní 0, Torrellenc 2. El líder és el Torrellenc amb 17 punts, seguit de l'Hortonenc amb 15 i el Sant Pau d'Ordal també amb 15. 13 per Base Espirell, Les Clotes, 11 per Can Cartró, Sant Cugat, Quintinenc i Cubelles B, amb 10 Mediona, Sant Pere Molanta. Els Monjos 9, 7 per Ribes B, 6 per Martinenc i Gelida, 2 punts pel Pla i amb 1 punt Sant Sadurní i Avinyonet. El proper cap de setmana, aquests emparellaments: Cubelles B, Monjos, Sant Cugat, Martinenca, Gelida, Pla, Sant Cugat, Avinyonet, Bas Espirell, Les Clotes, Hortonenc, Torrellenc, Ribes B, Sant Pere Molanta, Sant Sadurní, Quintinenc, Can Cartró. Per acabar el futbol masculí, ho fem amb la quarta catalana, grup 24è, el grup del Baix Penedès, empat del Banyeres a l'Espuga de Francolí a 2 i derrota del Segur Atlètic 0-2 davant el Pla de Santa Maria. El Banyeres és 8è amb 7 punts, el Segur Atlètic té 6 punts i és 10è. El proper cap de setmana el Banyeres rebrà el Marina Cambrils, el diumenge al migdia el Segur jugarà a la tarda, el Segur Atlètic al camp del Montblanc B. I anem ara per al futbol femení, comencem amb la preferent, amb derrota de la Fundació Atlètic Vilafranca 0-3 a casa davant el Fontsanta Fatjó, una fundació que és 12è a la classificació amb 4 punts. El proper cap de setmana jugaran davant l'AMB, equip que està a la zona mitja de la taula. I a la segona divisió femenina començava aquest cap de setmana la competició amb aquests marcadors pel que fa als equips penedesencs. Vallcairenc 5, Castellví 2, la Granada 1, Pardinyes 1 i Sant Jaume els Domenys 1, el Picat 0. Es va ajornar el partit entre l'escola de futbol base Calafell i el Tarragona. L'equip del Sant Jaume els Domenys ha sumat els 3 primers punts i encapçala la classificació juntament amb 3 equips més, mentre que la Granada suma un punt, és 5è. L'escola de futbol base Calafell, evidentment, no ha puntuat ni ha jugat encara, i el Castellví tampoc ho ha fet. El proper cap de setmana, la Granada visitarà el camp del Ribes, ho farà a les 3 de la tarda del dissabte, i el diumenge Castellví-Vilanova, Salou, Escola de Futbol Base Calafell i Tarraco, Sant Jaume dels Domenys.
Gràcies, Armand. Acabem aquí els esports dels dilluns, uns esports esquitxats per l'actualitat, per aquestes primeres impressions i valoracions al voltant de la sentència de l'1 d'octubre que hem conegut fa qüestió d'una hora cap a 9:45 del matí. Ara arriben les notícies de l'Alt i el Baix Penedès, són 10:45 i seguim.
Penedès en xarxa, el magazín de les comarques de l'Alt i el Baix Penedès. Cada dia de dilluns a divendres, de 9 del matí a 12 del migdia, a la teva ràdio.
Penedès en xarxa. Les notícies.
Doncs és moment de tornar amb aquesta informació a nivell local i comarcal al Penedès en xarxa. Des de Ràdio Vilafranca us parla Sergi Anson. Començarem explicant que la Policia Nacional i la Guàrdia Civil reforcen la seva presència al Penedès. Ens ho explica des de Ràdio Sant Sadurní, Eli Jiménez. Molt bon dia.
Bon dia. Dissabte es va posar en marxa el centre de coordinació des del qual els cossos policials es coordinaran davant les mobilitzacions que es preveuen en els propers dies arran de la sentència de l'1 d'octubre. Serà la policia catalana qui tingui el comandament al centre, que ja s'ha instal·lat a la seu del Departament d'Interior, i hi haurà presència dels cossos espanyols. Segons ha pogut saber l'ACN, la Policia Nacional i la Guàrdia Civil reforçaran la seguretat amb una forta presència d'agents a infraestructures estratègiques com l'aeroport del Prat, els ports de Barcelona i Tarragona i les estacions de l'AVE. Des de fa dies, però, la presència de Guàrdia Civil s'ha incrementat de forma considerable al Penedès. Divendres, de fet, van arribar desenes d'efectius de la Guàrdia Civil a la caserna de Vilanova i la Geltrú i també es van instal·lar en habitatges del Vinyet a Sitges, entre d'altres punts.
Continuem i ho farem explicant que Cunit es reuneix amb les entitats del municipi per donar-les a conèixer i organitzar-ne les activitats. David Canto, des de Bellvei Ràdio, molt bon dia.
Bon dia. L'Ajuntament de Cunit va convocar la setmana passada totes les associacions i entitats actives del municipi per tenir una primera presa de contacte amb els seus representants i conèixer quins són els seus principals reptes i necessitats. La trobada va tenir lloc a la sala de plens de l'Ajuntament. Va comptar amb l'assistència de 38 representants d'entitats i associacions veïnals, culturals, esportives, de comerciants, de gent gran o de defensa dels animals de Cunit. Un dels temes que es van tractar va ser la necessitat de coordinació i seguiment de les sol·licituds i propostes presentades per les entitats. Un altre punt que es va debatre va ser el de fer visible què fan les entitats, quin projecte duen a terme i quines activitats per facilitar a tothom la participació en aquestes. També es va tractar sobre l'organització d'activitats per part de les entitats, tant als equipaments comunitaris del municipi com a la via pública, i es va acordar la presentació d'un calendari anual que permeti coordinar recursos amb l'Ajuntament.
I és moment també de fer una valoració de la Festa Major de Sant Miquel d'Olèrdola. Des de Canal 20 Ràdio ens la fa Raimon de Cara, molt bon dia.
Bon dia. La Junta de la Societat La Lleialtat de Sant Miquel d'Olèrdola ha fet un primer balanç del tot satisfactori per l'elevada participació registrada aquest cap de setmana durant els actes de la Festa Major del poble. Núria Carrasco, de la Junta de la Societat, destacava que s'havien superat les expectatives d'assistència.
Sí, 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 ha vingut moltíssima gent d'aquí al poble, gent de fora, i clar, ostres, quan et dediques durant tantes setmanes a preparar una festa d'aquest tipus i que tinguis aquesta resposta, ostres, és que més no podem demanar. Estem molt emocionades, sincerament.
La botifarrada de divendres amb 250 persones inscrites, l'espectacular piromusical o bé el ball de dissabte van ser algunes de les propostes que van comptar amb més seguiment aquest cap de setmana.
Thank you.
I anem tot seguit també fins a Domenys en Ràdio perquè ens expliquin que arriba la 13a edició de la Fira d'Artesania a Albinyana. Lourdes Meronyo, molt bon dia.
Bon dia. Albinyana celebra aquest diumenge 20 d'octubre la 13a edició de la Fira d'Artesania, un certamen que des de fa uns anys té lloc al mes d'octubre, just entrada la tardor. En aquesta edició, que es durà a terme, com és habitual, al nucli del poble, el protagonisme és per a l'apicultura i les abelles. La fira estarà en funcionament des de les 8 del matí fins a les 8 del vespre. D'aquesta manera, Albinyana viurà de nou aquesta festa popular que ofereix als albinyanencs i a la gent vinguda d'arreu l'oportunitat de reviure antics costums no tan llunyans en el temps. A l'organització de la fira hi col·laboren diversos particulars i empreses locals, així com Jove Baixpredés, l'Ajuntament d'Albinyana i l'Agrícola i Secció de Crèdit d'Albinyana.
I acabarem explicant-vos des de Ràdio Vilafranca que els castellers tanquen el viatge a Califòrnia en la trobada de catalans de San Francisco. Els castellers de Vilafranca tancaven dissabte el viatge a Califòrnia, que al llarg de la setmana els ha dut a actuar en diversos punts de la ciutat de San Francisco i zones properes. En aquesta ocasió, els Verds actuaven dissabte, com dèiem, en una trobada de diversos catalans que viuen a Califòrnia i que s'han organitzat enguany per rebre la visita dels castellers de Vilafranca. La celebració es feia al Holbrook Palmer Park de San Francisco i participaven més de 200 catalans i la delegació dels 184 castellers vilafranquins. En aquesta trobada els Verds es carregaven diversos castells, el 4 de 8, la Torre de 7, el 10 de 7, el 4 de 7 amb agulla, el 3 de 7, un Bano de 5 i 4 pilars de 4. A continuació es va celebrar un dinar de germanor organitzat pels anfitrions i un concert de gralla a càrrec dels Barnets. El dia anterior, el divendres, els Verds havien actuat a Crazy File i a Marina Green en el marc de la San Francisco Fleet Week. En aquesta trobada, els castellers de Vilafranca posaven punt i final doncs, a un viatge d'una setmana a Califòrnia, on, entre altres, han aixecat els seus castells a l'estadi dels Golden State Warriors, a la seu de Google, al celler que té Bodegas Torres a Sonoma o en diverses universitats com Berkeley i Stanford. Els Verds també han fet els seus castells en llocs emblemàtics de San Francisco com la Baker Beach amb el Golden Gate de fons.
Penedès en xarxa.
Penedès en xarxa, el magazín de les comarques de l'Alt i el Baix Penedès. Cada dia, de dilluns a divendres, de 9 del matí a 12 del migdia, a la teva ràdio. Actualitat, entrevistes i tot l'entreteniment amb les veus i els protagonistes del territori. Escolta Penedès en xarxa, amb la participació de Ràdio Vilafranca, Ràdio Sant Sadurní, Canal 20, Vallvei Ràdio i Domenys Ràdio. De dimarts a divendres, després de l'informatiu local i comarcal, 30 minuts en clau de municipi a Olèrdola Actualitat. Parlem amb els protagonistes del dia a dia al municipi. I els dimecres, entrevista en profunditat a un regidor de l'Ajuntament d'Olèrdola. De dimarts a divendres, a 2:15 del migdia, 8:45 del vespre i 12:15 de la matinada, Olèrdola Actualitat, amb Raimon de Cara.
012. La Generalitat al teu costat. El Consorci per la Normalització Lingüística i el Parla.cat ofereixen cursos per adults, ja sigui presencials, semipresencials o per internet. Millorar els coneixements de català és bàsic per les nostres relacions, tant personals com professionals.
Tinc els cursos de català per poder millorar la meva feina.
Tinguis el nivell que tinguis, millora el teu català. Entra a Parla.cat. 012. La Generalitat al teu costat.
Tots els dimecres a les 10 de la nit, a Canal 20 Ràdio, Peluts. El programa dedicat als animals de companyia més desprotegits, on també es faran ressò d'iniciatives solidàries. Des de Mataró Ràdio i per Canal 20, Peluts. De 10 a 11 de la nit, tots els dimecres.
Peluts, el programa que dona veu als animals abandonats.
De dilluns a divendres a Canal 20 Ràdio, Canal Esportiu. A les 2 del migdia i amb reposició a les 9 del vespre i a la 1 de la matinada. Els dilluns, els marcadors del cap de setmana. Els dimarts parlem del futbol olardolenc. Els dimecres, poliesportiu. Els dijous, el futbol base. I els divendres, l'agenda del cap de setmana. De dilluns a divendres, a Canal 20 Ràdio, Canal Esportiu.
Penedès en xarxa, el magazín de les comarques de l'Alt i el Baix Penedès. De 9 del matí a 12 del migdia, a la teva ràdio.
Avui a la teva ràdio, pendent de les reaccions i de les valoracions d'aquesta sentència del judici del procés que s'ha conegut aquest matí a primera hora. Seguirem així en aquesta línia, acostant-vos als continguts habituals d'un dilluns i anant recollint aquestes impressions. I ara toca parlar de jardineria, de plantes, amb el nostre jardiner de referència, el Tom Vilarrubias.
Hola.
Bon dia.
Bon dia.
Dilluns complicadot.
Uf, sí. Hi ha una plaga de pugons. Mare de
si
Déu.
Si fossin pugons, rai.
Exacte.
I esperant la pluja. Diuen que avui, esperant l'aigua, avui arriben tempestes, no?
A veure.
Finalment?
A veure. Home, ja està tot com bastant sec i pelat. De fet, aquest cap de setmana vaig estar llaurant a l'hort i això, i la terra és com farina. És més, vaig netejar les carxoferes ja, que tinc plantades dels altres anys, els hi faig una cassola, els hi remeno bé la terra, els hi tiro adob orgànic i llavors la rego. I normalment regues dues vegades, ja queda l'aigua entollada i queda allà. Ahir anaves tirant aigua.
Xuclava.
Potser 7-8 vegades vaig tenir-ho a regar, no? I després ja ho notes quan passes el tractor que la terra està... que és farina, és com pols, queda feta pols. No, home, és bèstia tot plegat, no? Però bueno, a veure...
Aviam si arriba aquesta aigua.
No, i després el que vaig estar fent és acumulant aigua del pou, val, perquè si plou pugué guardar el màxim d'aigua. És a dir, vaig buidar el pou, ficar-ho tot en dipòsits, per quan plogui tota l'aigua de les teulades em vagi allà al pou i no se m'escapi, pel que pugui ser aquest hivern.
I no s'espatlla aquesta aigua en un dipòsit? No és el mateix que un pou?
Bueno, es torna verda. Fa algues, això, però bueno, no. Prefereixo aigua verda que no pas que no poder tirar res, no? De fet, els calçots, que ja els tenia plantats, començaven a estar relats i aleshores vaig regar tots ben regats. Amb aquesta regada que vaig fer, suposo que ja amb un altre regador així ja està, vull dir, ja funciona, no?
Al Ton li van fer una petició i avui respon a aquesta petició, aquest prec, que era parlar de l'hort. De com dissenyar, portar un hort d'una mida petita.
Bé, portar un hort. Portar un hort és de les coses més guais que es pot arribar a fer.
Sí? T'agrada?
Sí, home, a mi m'agrada. El que passa que jo sóc ambiciós diguéssim, de mena, no? Aleshores, sempre vas agafant més i més i més i arriba un moment que vaig tenir-ho que parar, no? Perquè és que la quantitat de terra que arribava a portar ja no era la que per el meu tipus de vida em serveix, no? Aleshores, a l'hora de portar un hort s'ha de ser molt coherent i s'ha de ser molt conscient de lo que vols collir, la quantitat que vols collir. Tot el que tu li demanis al terra, li has tu d'ajudar perquè t'ho dongui i després tu has de menjar. Aleshores, allò... Clar, jo l'últim que vaig fer vaig plantar patates i quan tenia els meus 60 quilos collits, vale, 60-70 quilos per guardar, encara van venir d'allà de Vilobí, d'amics meus, van venir potser 6 o 7 famílies i van collir 60-70 quilos més cadascú, no?
Per tant, el primer consell seria fer un hort a mida, que no se'ns escapi de les mans.
Exacte.
Com et va passar a tu.
És a dir, per mi l'hort que no produeix pot ser un fracàs, val, per moltes coses, no? Perquè fallem, perquè no en sabem, perquè no reguem, però l'hort que acabem regalant verdures per mi també és una mica un fracàs. El que per la gent és sortir amb aquell cistell, vale, de quantitat de verdures que acabarà llançant o regalant, val? Per mi això no és l'èxit d'un hort. L'hort és, en termes ecològics, per mi, parlem d'ecologia, no? És que et produeixi. La terra t'ha de donar el que necessitis. Si tu li demanes més del compte, ho acabaràs pagant per una banda o per l'altra.
Busquem un hort sostenible.
Exacte, sostenible.
Que ens doni el que ens cal.
Que ens doni el que ens cal. És a dir, amb una carbassonera, o dos, per si una se'ns mora, n'hi ha de sobres. Llavors la gent planta 10 carbassoneres.
I surten aquells carbassons enormes que comencen a regalar, però, i no clar, saps què no? fer-ne.
Clar, però és que tot això és aigua que has gastat, és adob que has gastat, que sí, que els teus amics estaran molt contents. Escolta'm, que es planti un hort cadascú, perquè al cap del carrer és el teu tros de terra el que has de cultivar i t'ha de donar la quantitat de verdura que tu necessites. Si te'n dona més, una cosa és que en sobri perquè en donis a la teva mare, a la teva germà, però no ha de ser un despropòsit de verdures, perquè els horts acaben donant. Clar, normalment quan fem l'hort ens posem allà amb les boletes de colors i vinga, pim-pam, no? I vinga, collir. No, no.
Com acotem l'hort a les nostres necessitats?
Fent un càlcul de la verdura que gastem.
S'han de fer números abans.
Sí. És a dir, jo què gasto? 3 enciams a la setmana? Doncs planta 3 enciams cada setmana. No em plantis 30.
De cop.
Pensant-te que així en tens per 10 setmanes. Perquè estaràs cuidant uns enciams que se t'acabaran espigant o acabaràs regalant. Val? És molt maco regalar. A veure, cadascú pot fer el que vulgui. Però estem parlant de sostenibilitat, de la quantitat d'aigua que hem de gastar, quantitat d'adob i quantitat de terra que hem de gastar. Que això comporta el desherbat, el llaurat, val? Per tant, hem de fer un hort que ens hi càpiguen si hem de, diem, mira, mengem una cola a la setmana. La millor manera és dir, a veure, a partir d'ara, què gastaré? 3 enciams a la setmana? Vinga, doncs 3 enciams. Què gastaré? Una cola a la setmana? Vale. Les cebes, clar, les cebes normalment venen en paquets de i es poden guardar, no? Però venen en paquets que tenir venen 200-300, bueno, doncs plantes 300 cebes, però les cebes es poden guardar i és una verdura que se t'aguanta, no? Però, clar, la quantitat... Carbasseres. Agafa la gent i es planta 4 o 5 carbasseres. Mare de Déu. S'acaben podrint aquelles carbasses. Aleshores, és tota una energia que has gastat i que no et serveix. Aleshores, primer agafem un tros de terrenet, val? Aleshores, hem de decidir el sistema que el fem servir. Sistemes que tenim per fer un hort. N'hi ha varis, val? Tenim el sistema de l'hort convencional, amb adobs químics, que llaurem, tirem una mica de fem, una mica d'adob químic i anem regant i tal i qual. Aquest, per mi, el de les boletes de colors no m'agrada, perquè les boletes de colors em gasten el terra. Aleshores, el que aconsello jo, per exemple, és buscar informació d'un sistema que va molt bé, que es diu les parades en cristall del Gaspar Caballero, que és un mallorquí que va inventar un sistema que en diuen parades en cristall. Després, també jo el que utilitzo bastant és el sistema de permacultura que utilitza cartrons. És a dir, llaurem el terreny, val? Aleshores, posem uns cartrons en vez de ficar malla d'aquella de... com es diu? En vez de plàstic, posem cartrons i llavors anem fent forats als cartrons i anem plantant allà. Allò ens evitarà que ens surtin herbes, val? I a més, el dia que llaurem el carbó, que el carboni que té el carbó, ens alimentarà el terra. És una manera d'aportar matèria orgànica. I l'altra manera és les capes de palla. És a dir, el tema encoixinats. Encoixinats és col·locar una quantitat de matèria orgànica perquè el sol, per anada, toqui la terra. Si el sol toca la terra, la crema. Aleshores, el millor... Volem començar amb temps. Bé, el millor és agafem un tros de terreny i sembrem besses i lleguminoses.
Fem un parèntesi aquí i, sí, i seguim amb les capes de palla, amb aquest encoixinat, perquè avui estem pendents d'intentar recollir valoracions, impressions a la sentència del judici i al procés. Anem ara a Domenys Ràdio. Lourdes Meronyo, bon dia. Lourdes, bon dia.
Ah, bon dia.
Hola, ara sí. Bon dia. Sí. Tens una nova valoració, oi?
Sí, tenim a l'altre costat de la via telefònica el Lluís Navarrete, de la comarcal d'Esquerra Republicana d'aquí del Baix Penedès. Molt bon dia, Lluís, com estàs?
Hola, bon dia.
Bé, m'imagino que acabem de veure alguns tuits d'Esquerra Republicana. 99 anys i 6 mesos és la valoració de la sentència general. És el que us esperàveu? Esperàveu menys? Esperàveu més?
Bueno, nosaltres, com sempre s'ha dit, el que esperàvem sobretot és que hi hagués una absolució de tots, perquè creiem que no s'havia comès cap delicte. Simplement a l'octubre del 2017 vam exercir un dret democràtic com és votar, i que el que ens hem trobat és que, bueno, que la democràcia de l'estat espanyol l'ha fet fallida i que, bueno, s'està exercint una venjança, perquè no entenen de justícia, ni de política, ni de procés democràtic. És només venjança contra uns líders que l'únic que han fet és posar ordres.
En aquest cas, si no tinc mal entès, sortireu cap a Barcelona molts, a la seu d'Esquerra Republicana, per fer una concentració allà?
Sí, en principi ens han comunicat que ens dirigim tots cap a primeres hores de la tarda, cap a la seu nacional de partit, i per fer una concentració, i segurament hi haurà un, bueno, un speech de part de la direcció del partit per explicar les sensacions i el significat que té una sentència com aquesta, on el nostre president s'ha condemnat per 30 anys de presó, una cosa que trobem com totalment injusta.
A més, el vostre president és el que més anys, concretament 13 anys...
Efectivament.
Com ho sentiu, Lluís?
Bueno, jo crec que tots ens sentim amb molta tristesa, amb molta sensació de ràbia i de trobar-nos que s'està cometent una injustícia, però també a la vegada creiem que, com ens diu, ens ha escrit avui el nostre president, l'Oriol, simplement això és una part del camí. Seguim tenint anells de llibertat i de justícia. El que queda clar és que l'estat espanyol ha demostrat que no és un estat democràtic i que l'únic camí que ens queda real és la independència. No sé si serà curta o llarga, però és l'única esperança que ens queda per nosaltres i per les generacions que vindran. I per tant, el que hem de fer és persistir, i que si ho fem i seguim, segur que guanyarem.
Això precisament és el que us deia Junqueras en aquesta carta que us ha enviat aquest matí, un cop s'ha sabut la sentència que li queia. No ets advocat, però la pregunta és, d'aquests 13 anys que li han caigut, porta 2 anys, us han comunicat o sabeu fins quant de temps podria estar encara a la presó?
Jo no tinc aquesta informació, no he pogut encara ni llegir la sentència, tot i que no sóc advocat, però sí que sóc economista i, per tant, una mica de tema de dret en conec, però al no poder-la llegir no sé totes les interioritats. Sí que he sentit per premsa diversos comentaris, però com tampoc l'he de llegir, no puc dir res.
Uh-huh. Lluís, novament es demostra que el poder executiu i el poder legislatiu no estan separats, que tots van de la mateixa mà, per tant, aquesta sentència doncs ho ha tornat a deixar palès.
Sí, doncs ha deixat clar, també pel cas de la Carme Forcadell, que l'únic que ha fet és que creia i que considera, i que a més també en Roger Torrent ho considera, que els parlaments s'ha de poder parlar de tot, i aquesta quarta la llibertat dels diputats i diputades en el Parlament, crec que és una cosa que demostra un greu dèficit democràtic i que, per tant, a la Carme Forcadell, a la que li tirem una forta abraçada, i igual que a tota la resta dels presos condemnats i a totes les seves famílies, que són al final els que més pateixen tota aquesta presó, doncs dir-li que seguirem i que estarem forts i que pensarem i que no ens deixarem i que lluitarem perquè molt aviat pugui sortir de les presons.
Doncs Lluís, moltíssimes gràcies per atendre'ns en directe aquí al PNS en xarxa i qualsevol notícia que hi hagi esperem que ens les aneu comunicant.
Molt bé, moltes gràcies a vosaltres i a tots els vostres oients.
Bon gràcies. Dia. Bon dia, Lluís.
L'actualitat mana aquest dilluns i l'actualitat passa per anar coneixent reaccions i valoracions al voltant d'aquesta sentència de l'1 d'octubre. Seguim amb el Tom Vilarrúbies, avui parlant de dissenyar un hort a mida, sostenible i que no comporti malbaratament. Ens estaves explicant aquests encoixinats amb capes de palla.
Sí, és a dir, sí, tindríem dos sistemes. Un, agafem, passem una màquina, un rotavator, un llauradora, un motocultor, una motoixada, el que faci falta, un cavaguet, una aixada, una forca, val, profunditzem, amb una terra que prèviament, si hem pogut, hi hem plantat lleguminoses, hi hem plantat besses, val, o inclús naps, també, val, unes raves així llargues que el que fan és rebentar la terra cap a baix. Després passem tractor, una màquina, ho llaurem tot i posem un encoixinat, una capa de palla. Val? Llavors, sobre la capa de palla aquesta posem el gotero, comencem a regar, aleshores a l'adob ens l'han produït aquestes lleguminoses i aquestes plantes que hem posat primer. És un adobat en verd. Altre sistema és no sembrem res, llancem adob orgànic, val? Si són fems que estiguin fets i a poder ser, per exemple, jo ara començaré, si tinc temps, a preparar la terra per les patates que es planten al febrer. Ara llançaré els fems perquè al febrer aquests fems siguin assimilables per la planta.
Però ara no hipoteques tot l'or pendent de les patates, deixes una
no,
part...
No, home, no, clar, és una part que ja l'any passat ja no la vaig plantar i la vaig deixar reposant.
En guaret, no es deia això?
Oh, això ja no ho sé. Aleshores, jo ara hi tiraré un 4 dits de fems de conill a tota la parcel·la i passaré un tractor i ho remenaré ben remenat perquè vagi plovent, es vagi descomposant i quan planti les patates, tota aquesta terra estigui ja preparada per poder ficar el que vulgui plantar. En el cas de que vulgui plantar de nou i no tingui temps de fer això, el que faig és tirar un adob orgànic, val? Però que ja estigui tot descomposat i alliberat tots els aliments, transformats, totes les vitamines, perquè tots els minerals, val? Perquè la planta els pugui agafar.
Ara què sembrem? Hem tret ja les tomaqueres.
Espera. Aleshores, l'altre sistema és que agafem la terra, no llaurem ni fem res i tirem la palla per sobre amb adob nitrogenat orgànic, engeguem el rec i llavors la descomposició d'aquesta palla el que fa és generar tot de microorganismes que baixen cap a terra, tot de cucs, que ells mateixos ens llauraran al terra.
Aquest és el sistema més ràpid?
No, és el més lent.
Més lent.
Més lent. Perquè una manera tu has treballat la terra abans. Aquí tens que esperar que els cucs apareguin, neixin i comencin a treballar.
I facin la seva feina.
I facin la seva feina. Ara, és per mi és la millor. Val? Però clar, evidentment, a vegades tu arribes, has comprat...
Ara què sembrem?
Aleshores, amb el tema de sembrar, val? En teoria hauríem de, ja del setembre, d'haver anat plantant coses. Anem una mica tard, però com que tampoc fa fred...
Encara hi ha algunes tomaqueres que no s'han eliminat, eh?
Exacte, però tot això ja hem d'acabar de collir tot el que queda per collir, val? I aleshores les parcel·les que ja hem anat preparant, que ja tenim preparades, Aleshores, per exemple, jo aquesta setmana, ja aquest cap de setmana vaig preparar un tros, plantaré doncs, 4 enciams, sembraré unes quantes bledes, uns quants espinacs, cols i coliflors, val? I els bròquils també. Però en plantaré un de cada. I llavors la setmana que ve, o d'aquí 15 dies, tornaré a fer una entrepassada nova amb aquestes verdures. No plantaré 10 enciams. Jo quan vaig allà, que vas allà a comprar el planter, veus un tio que arriba i diu 25 enciams, però és que la meitat els llançarà, entens? És a dir, què gastes? 3 enciams a la setmana? Doncs mira, fem una rengleta, una renglera, amb els 3 enciams aquests. Què gastaré? Una col a la setmana per fer caldo? Doncs pues una col. Què menjaré? Bròquil un dia? Un bròquil. I llavors anar fent així, i no plantar més. En el cas de que vaguem de que una cosa després de plantar, apliquem un encoixinat de palla i aleshores el que podem fabricar-nos, que és bastant simple, és com una mica d'hivernacle. Podem fer-ho de diverses maneres.
Ens queda mig minutet.
Vale, mig minut. Agafes una garrafa d'aigua, li talles el cul i li poses a sobre de l'enciam. Allò ja genera una calor que ja veuràs que l'enciam, un enciam amb la garrafa o sense la garrafa, ja canvia. Canvia un 30-40%. Si a sobre amb uns tubos d'aquests de goma i uns ferros ens podem fer com, i unes canyes, ens podem fer com una mica d'invernacle amb una mica de plàstic, aleshores l'èxit ja és segur. Si a més, aleshores hi podem posar algú que ens faci pujar la temperatura a dintre, doncs aleshores aquella... tot això ens anirà funcionant. Se'ns escurça el dia, val?
Seguim d'aquí 15 dies.